Bona tarda. Ara són les dues de migdia. La mascareta torna a ser obligatòria a tots els centres sanitaris de Catalunya. Així ho ha decidit aquest migdia la Generalitat davant l'increment de casos de grip, coronavirus i altres virus respiratoris. Per tant, es tinguin o no símptomes d'aquests virus, si s'ha d'anar al metge, cal fer-ho amb mascareta. La mesura per ara només afecta els centres sanitaris, per tant, a les farmàcies i a les residències de gent gran quedarien exclòs l'ús de la mascareta. Júlia, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya no és l'únic territori de l'Estat on s'aplica ja aquesta mesura. També és obligatori portar mascareta a la Comunitat Valenciana.
Així doncs, les dues comunitats autònomes s'avancen a la reunió que el Ministeri de Sanitat ha convocat per aquest dilluns per tractar mesures davant l'elevada infecció d'aquests virus respiratoris. Com dèiem, la mascareta és obligatòria des d'avui als centres d'atenció primària, hospitals i centres sociosanitaris. Les farmàcies i residències en queden fora, però els espais on conviu gent gran es recomana també fer servir la mascareta.
Per tant, la mascareta torna quan no fa ni 6 mesos que va deixar de ser obligatòria als centres sanitaris. Per molt lluny que sembli, es va deixar de fer servir en aquests espais a principis d'aquest mes de juliol passat. L'avís de portar mascareta és una recomanació que també feia avui la ministra de Sanitat del govern espanyol, Mònica García.
Desde este ministerio, recordar e insistir en la importancia de llevar siempre una mascarilla a mano en estas fechas. Esta recomendación es especialmente relevante en situaciones de aglomeraciones en interiores y muy especialmente en los hospitales, centros de salud y residencias de mayores.
Molta precaució també, per tant, davant d'aquesta onada de contagis de la grip. El que fa la política, primer entrebanguem entre PSOE i Junts, després que els de Carles Puigdemont es neguin a donar suport per ara al paquet de mesures socials que vol tirar endavant el govern espanyol.
Dimecres que ve s'han de votar al Congrés el primer paquet de decrets i des de Junts avisen que hi votaran en contra perquè hi ha un punt que posa en risc, diuen, la futura llei d'amnistia. El PSOE, tot i ser conscient que amb Junts és difícil negociar, encara veu marge per l'acord abans del ple.
I avui dia complicat per enlairar-se amb equipatge des de l'aeroport del Prat. Ha començat la primera jornada de vaga dels treballadors de terra de la companyia Iberia, amb 400 vols cancel·lats i 45.000 viatgers afectats a tot l'estat.
Sí, segons la companyia, només un 14% de treballadors han secundat aquesta vaga i el 92% dels viatgers afectats han pogut ser reubicats. La puntualitat dels vols de l'aerolínia, que avui operen, se situa en el 83%.
I per sort no arriben en avió. Amb el CEO Gaspar i Baltasar, els tres Reis d'Orient estan ja a pocs quilòmetres d'entrar a Catalunya. Barcelona, la capital catalana, de fet, ja se'ls ha pogut veure a prop de la costa.
Alguns nens i nenes de la capital catalana han pogut saludar des de les platges del Somorrostro i la Barceloneta els Tres Reis, que s'han deixat veure a bord del Pailabot Santa Eulàlia, el vaixell amb el que arribaran a la ciutat a primera hora d'aquesta tarda.
No només a Barcelona, la resta de capitals catalanes també ho tenen tot a punt per rebre avui els Reis.
A Girona, la cavalcada estrena nou recorregut. A Lleida, els nens i nenes podran parlar personalment amb els Reis i a Tarragona venen carregats per llançar més de 3.000 quilos de caramels aptes per celíacs.
I atenció, estigueu preparats, perquè per veure avui moltes d'aquestes cavalcades caldrà paraigües. Els Reis són coneixedors de la sequera que patim i ens porten aigua, així que avui repassarem els punts on és més probable que acabin caient gotes. Ja us avancem que tant a Barcelona com a Tarragona els Reis es mullaran.
Puja roba, sabates...
He posat a la carta la barimpatinadora.
He posat a la carta dels Reis una granjera.
Pokémon púrpura.
Cotxer de 5 ruedas.
Ja ho han escoltat, regals per a tots els gustos, però els Reis no sempre ho tenen fàcil per trobar joguines per a tots els infants. A l'estat hi ha més de 60.000 menors de 0 a 6 anys amb diversitat funcional i només 2 de cada 10 joguines que hi ha al mercat estan adaptades per a ells. Avui ja en parlarem d'aquesta qüestió. Després, en els esports, aprendrem brasiler.
És un sueño hecho realidad que tenía desde niño.
I ho farem amb el nou fitxatge del Barça, Vitor Roque, que ha estat presentat aquest matí oficialment. Pol Corredor, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Malgrat que ahir va jugar els seus primers minuts amb la samarreta del Barça en la victòria en extremis contra les Palmes, un penal de Gundogan al temps de descompte va donar els primers 3 punts del 2024 a l'equip de Xavi.
I el motor ha començat ja aquest matí al Rally Dakar amb una etapa preliminar.
Sí, un Dakar que un any més es disputa a l'Aràbia Saudita en motos. El valencià Totxa Escareina ha estat el més ràpid i el suec Marcus Ericsson ha liderat en cotxes. Els favorits han preferit esperar-se demà per desplegar tot el seu potencial.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, previsió meteorològica. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les precipitacions afecten ja hores d'ara molts punts de les comarques del nord de Catalunya, sobretot la zona del Pirineu, una cota de neu que està situada al voltant tan sols dels 1.300 metres alçada i va baixant. Baixarà fins als 1.200 i fins als 800 metres a última hora del dia al vessant nord del Pirineu. A la resta de Catalunya, atenció tarda en precipitacions, sobretot comarques de la Catalunya central, comarques de Lleida, comarques de Barcelona i també bona part de les comarques de Tarragona. Precipitacions que no passaran de moderades, però que plourà ben bé fins aquesta propera nit i matinada. Per tant, atenció cavalgates de Reis, perquè es veuran afectades per aquestes precipitacions. En principi no plourà a l'Alt Empordà i al Baix Empordà perquè aquí bufarà ja la tramuntana i ràpidament també al llarg de la tarda començaran a obrir-se clarianes a les comarques del sud de Tarragona a causa del vent de mestral que hi bufarà. Demà la situació haurà canviat, continuarà nevant al vessant nord del Pirineu per damunt dels 800 metres, fins i tot la cota pot baixar més a baix i la resta obertura de clarianes ja no plourà demà a Dia de Reis i ho farà vent de mestral i tramuntana forta a la Costa Brava. Això també farà que baixin les temperatures cap de setmana amb sol, amb aquestes precipitacions, sobretot al vessant nord del Pirineu, però sobretot amb un ambient de rigorós hivern a tot el país.
Gràcies, Jordi. D'aquí uns minuts tornem amb tu per conèixer el temps a l'hora de les cavalcades. Abans d'entrar en matèria, un robatori de cable entre les estacions de Rodalies de Terrassa i Castellbell. Els trens circulen amb retard d'entre 20 i 30 minuts a aquesta hora. Això afecta, per tant, tota la línia de trens de la línia R4 de Rodalies. Dit això, ara passen 6 minuts a les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'augment de casos de grip i l'anada i vinguda de pacients que amb símptomes de patir virus respiratoris als hospitals, a centres d'atenció primària, el govern ha decidit que les mascaretes tornin a ser obligatòries a tots els centres sanitaris del país. Fa tot just 6 mesos que es va acabar l'obligatorietat de portar aquestes mascaretes en aquests espais des de la pandèmia.
Per tant, des d'avui és necessari portar la mascareta posada per entrar a hospitals, centres d'atenció primària i centres sociosanitaris. De moment, queden excloses les residències de gent gran i també les farmàcies, tot i que Salut recomana portar-la posada si es tenen símptomes de patir la grip, el coronavirus o qualsevol altre virus respiratori, com pot ser un refredat comú.
La mesura l'ha anunciat a través de la xarxa social X aquest matí el conseller de Salut, Manel Balcells.
L'increment de virus respiratoris ens ha dut a decidir que a Catalunya la mascareta sigui obligatòria als centres sanitaris. Agraeixo la tasca dels professionals en aquests moments d'incidència del virus de la grip i afeccions respiratòries.
I és que ho hem anat comentant aquí els darrers dies en aquest mateix programa. Els contagis creixen i ja saturen els centres de salut.
Això també ha portat el govern a fer una crida a vacunar-se contra la grip, tot i que ja té previst que el pic de contagis arribi ben aviat i coincideixi amb la tornada a l'escola després de les festes de Nadal, és a dir, a partir del proper dilluns. També diverses organitzacions de metges han advertit que la situació dèbil del sistema sanitari fa difícil atendre en condicions totes les necessitats d'una onada de contagis com la que estem patint.
L'ús obligatori de mascaretes no és només a Catalunya. Els centres sanitaris també del País Valencià s'ha decidit que ho sigui.
En el cas de València s'aplica als espais on es concentren pacients i familiars, com ara les sales d'espera, els centres d'atenció primària i les consultes hospitalàries. També s'inclouen els centres sociosanitaris. D'aquesta manera, Catalunya i València s'avancen a una possible obligatorietat de portar mascareta a tot l'estat.
Justament la ministra de Sanitat, Mònica García, ha convocat una reunió extraordinària per dilluns amb totes les comunitats autònomes per unificar criteris davant aquest repunt de casos de grip que s'han incrementat un 75% a tot Espanya en només una setmana. Per això, avui la mateixa ministra publicava un vídeo a les xarxes socials per llançar aquest avís a la població.
Gracias a los aprendizajes obtenidos durante la pandemia, es crucial desde este ministerio recordar e insistir en la importancia de llevar siempre una mascarilla a mano en estas fechas. Esta recomendación es especialmente relevante en situaciones de aglomeraciones en interiores y muy especialmente en los hospitales, centros de salud y residencias de mayores. En resumen, apelamos al sentido común, ese mismo espíritu resiliente demostrado durante la pandemia y, como no, agradecemos todos los esfuerzos por cuidarnos mutuamente.
Segons l'últim informe setmanal elaborat per l'Institut de Salut Carlos III, la incidència setmanal d'aquests virus a tot Espanya se situa a prop de 1.000 casos per cada 100.000 habitants.
Per això, en aquesta reunió interterritorial de salut, on hi participarà la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, el govern de Catalunya demanarà que l'Estat torni a permetre les baixes laborals automàtiques i també les declaracions responsables d'absència, figures que ja van funcionar durant la pandèmia del coronavirus en el marc de l'estat d'alarma i que s'han de regular des de l'Estat.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
quasi 10 minuts obrim informació política amb el PSOE, que ha presentat finalment una denúncia davant la Fiscalia per la concentració ultra la nit de Cap d'Any a prop de la seva seu a Madrid, al carrer Ferrat, i també pel linxament d'un ninot que simulava ser el president del govern, Pedro Sánchez.
La concentració convocada per l'entitat juvenil Revuelta, vinculada a Vox, va reunir prop de 300 persones que duien banderes preconstitucionals i entonaven també càntics feixistes. Els socialistes creuen que es van cometre delictes d'odi, desordres públics i d'injúries, i amenaces també contra el govern espanyol i el seu president. Recorden que Vox ha creat jurisprudència i ha aconseguit també que els tribunals condemnin diverses persones per fets semblants.
I mentrestant comencen les primeres discrepàncies entre el PSOE i Junts després de la investidura del mateix Pedro Sánchez. Dimecres s'han de votar al Congrés els primers decrets lleis del nou govern espanyol, com són el de mesures anticrisi, també el decret òmnibus, i des de Junts avisen que hi votaran en contra perquè hi ha un punt, diuen, que posa en risc l'amnistia. Judit Casellas, bona tarda.
Sí, bona tarda. El PSOE sap que no serà fàcil negociar aquesta legislatura amb Junts, i això es demostra en els primers decrets que vol aprovar el govern espanyol. En són tres: el de mesures anticrisi, que inclou mantenir la rebaixa al transport públic i els impostos a la banca i a les grans energètiques, l'òmnibus i un del Ministeri de Treball. Junts hi vol votar en contra perquè considera que hi ha un punt que posa en risc la llei d'amnistia, i també perquè s'incompleixen articles de l'Estatut en l'àmbit de la justícia. Ahir va haver una reunió entre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, a Barcelona, on s'haurien constatat les diferències. De moment, però, el PSOE no dona la negociació per tancada i confia que encara es pugui acabar tancant un acord. Esquerra, per la seva banda, encara està estudiant el decret i no ha anunciat el sentit del seu vot.
I atenció a aquesta notícia, perquè segur que reconeixeu aquest himne. Efectivament, és l'himne del Partit Popular, i el seu autor, Manuel Pacho, demana més d'un milió d'euros a la Societat General d'Autors i Editors pels drets d'autor. El compositor asturià assegura que el partit li va pagar la feina en el seu moment, però que mai ha cobrat ni un euro de l'ESGAE per els milions de reproduccions que ha tingut aquest himne.
En una entrevista a El Mundo, aquest enginyer de telecomunicacions calcula que l'ESGAE li hauria d'haver pagat més d'un milió d'euros. Pacho assegura que fa 5 anys van intentar arribar a un acord extrajudicial i que l'entitat en defensa dels drets dels músics li va oferir 4.000 euros com a compensació. Una quantitat que considera ridícula perquè l'himne ha sonat en tots els mítics i actes del partit durant més de 30 anys.
Gràcies, Judit. A banda de la política, més coses. Primer dia de vaga del personal de terra de la companyia Iberia, amb algunes afectacions a l'aeroport del Prat. La protesta, que ha començat avui amb prou feina, s'ha notat als taulells de facturació, ja que el personal era pràcticament el mateix que en un dia normal. Això sí, sí que s'ha notat a les cintes de recollida d'equipatges.
Tot i que Iberia assegura que la vaga està tenint un seguiment del 14,5% a tot Espanya, un 4% a l'aeroport de Barcelona, el personal de terra insisteix que aquest divendres almenys 12 vols s'han enlairat des del Prat sense maletes. I és que, segons han explicat els sindicats, la vaga la notaran els clients, sobretot quan arribin al destí i se n'adonin que el seu equipatge no ha arribat perquè ha quedat a l'aeroport d'origen.
La vaga està prevista que s'allargui durant tot el cap de setmana, fins dilluns, i coincideix amb el gruix de gent que torna d'aquestes vacances de Nadal.
Aquest mateix migdia, un centenar de treballadors de la companyia han protestat a la terminal 1 de l'aeroport de Barcelona per no haver arribat a un acord amb l'empresa. Els treballadors del handling d'Iberia rebutgen que siguin subrogats per alguna de les altres 4 companyies que van guanyar el concurs oficial que va convocar Aena per prestar els serveis de terra en 8 aeroports espanyols, un concurs públic que Iberia va perdre.
Sense marxar dels aeroports, un apunt avui a l'aeroport d'Andorra. Torna a la Seu d'Urgell, s'ha estrenat la nova ruta cap a Palma, que s'allargarà durant tota la temporada d'hivern, amb la voluntat també que es pugui oferir servei durant l'estiu.
Es tracta d'una operativa que va a càrrec d'Air Nostrum, la companyia que va resultar adjudicatària del concurs públic que va fer el govern del Principat. D'aquesta manera, s'ofereixen 2 vols d'anada i tornada fins al 31 de març. El primer que ha aterrat a les 10 del matí i amb 40 passatgers a bord. El mateix avió s'ha enlairat de tornada cap a 3:15 amb 20 persones que anaven cap a les illes.
Avui és el dia més esperat per a molts nens i nenes. Ho comentàvem abans, que amb la il·lusió aquesta tarda aniran a rebre els Reis d'Orient i les respectives cavalcades que es fan arreu del país. A la capital catalana, Barcelona, com mana la tradició, els Reis arribaran per mar.
I ho faran a bord del Pailabot Santa Eulàlia i al voltant de 4:45 d'aquesta tarda. L'alcalde de Barcelona rebrà ses majestats al portal de la Pau, on els lliurarà les claus de la ciutat perquè puguin entrar totes les cases. I a la tarda, el seguici reial tindrà el mateix recorregut que l'any passat. passat, s'iniciarà a les 6 a l'avinguda del Marquès de l'Argentera i es dirigirà cap a l'avinguda Paral·lel des del Passeig Colom. Arribarà a Sepúlveda des del carrer Urgell i anirà cap a l'avinguda Reina Maria Cristina. I finalment, aquest itinerari arribarà a la Font Màgica de Montjuïc passades les 9 del vespre.
Però abans d'aquesta cavalcada a la capital catalana, els Reis ja s'han deixat veure aquest migdia al Tamar. Més d'un miler de persones de totes les edats s'han concentrat a les platges i l'Espigó del Gas per saludar l'embarcació i les desenes de patges reials que s'han dirigit a la platja a peu o en bicicleta per recollir les cartes dels més petits.
Els patges, a més, s'han encarregat de fer besament a l'espera amb balls i coreografies a l'Espigó i a la platja fins que el vaixell s'ha apropat a la costa, tot el que la seguretat marítima permet per evitar embarrancar la platja.
No només a Barcelona, com dèiem, a la resta de ciutats catalanes arriben avui els Reis. A la capital de les Terres de Ponent, a Lleida, els tres Reis arribaran cap a les 5 de la tarda en tren a l'estació Lleida Pirineus.
I cap a les 6 està previst que comenci el recorregut per la plaça Berenguer IV fins a arribar al Palau de la Paeria, on es lliuraran les claus de la ciutat. Serà un espectacle itinerant de més de 2 quilòmetres de llargada que enguany compta amb 11 carrosses i també amb la participació de 21 companyies i bandes musicals de Lleida.
On hi ha una novetat principal enguany és a Girona, que s'ha modificat l'itinerari de la cavalcada per reduir els carrers que s'hauran de tallar i esquivar així la manca d'efectius que pateix la policia municipal gironina.
D'aquesta manera, el seguici reial començarà el recorregut. També a les 6 de la tarda sortirà el Camp de Mar de la Devesa i l'acabarà l'esplanada de la Copa. Atenció, però, perquè passarà pel carrer de Santa Eugènia i la plaça del Marquès de Camps, en lloc d'anar cap a la plaça del Poeta Marquina i la ronda de Sant Antoni Maria Claret.
Per última, a Tarragona, amb el Sió Gaspar i Baltes, arribaran també, com a Barcelona, en vaixell.
Desembarcaran al moll de Costa, al barri marítim del Serralló, un quart de 7 de la tarda i se'ls donarà la benvinguda amb focs artificials. Poc després, cap a les 7, la comitiva reial, formada per més de 300 persones, sortirà de la plaça dels Carros i farà un recorregut on llançarà més de 3.300 quilos de canals.
Aquestes són les principals cavalcades que es fan a les quatre capitals de província catalanes, però si n'hi ha una d'emblemàtica que no us podeu perdre és la cavalcada d'Igualada. És la més antiga de Catalunya i data de l'any 1895.
Sí, a la capital de l'Anoia, els Reis seran rebuts a un quart de 6 d'aquesta tarda per part de les autoritats municipals i estaran acompanyats de la banda de música i la Unió Filarmònica d'Amposta. Després faran el seu tradicional recorregut on el mig miler de patges que els acompanyen aniran repartint regals als nens i nenes, fent servir unes llargues escales de colors que els ajuden a pujar als balcons i finestres de la ciutat.
Els Reis arribaran puntuals i és molt possible que a molts punts els calgui fer-ho amb paraigües i capelina per no mullar-se davant la previsió de pluges que hi ha en moltes comarques per aquest vespre. Per tant, actualització de la meteorologia per avui. Jordi Miralles, bona tarda.
Doncs pel que fa a la ciutat de Barcelona, hem d'esperar una tarda passada per aigua. De fet, a partir ja de les 4, 5 de la tarda, més o menys és quan s'ha de començar a posar a ploure, i ho estarà fent ben bé fins la mitjanit aproximadament. Precipitacions que, sobretot, a partir de les 7 poden ser una miqueta més intenses. Per tant, un cavalgata de Reis, la de la ciutat de Barcelona, i també de bona part de les comarques de Barcelona, passada per aigua. Pel que fa a Lleida, doncs a Lleida també s'esperen precipitacions a partir també de les 4 a les 5 de la tarda, però aquí les precipitacions tindrien menys durada i a partir de les 7, entre les 7 i les 8 anirien desapareixent. Per tant, algunes cavalgades, si més no les que comencin més tard, es podrien veure menys afectades per aquestes pluges, però vaja, ja diem que entre les 5 i les 7, les 8 a la ciutat de Lleida es preveu que plogui. A Tarragona també, a partir de les 4 a 5 de la tarda i ben bé fins les 9, les 10 de la nit estarà també plovent, i en canvi a la ciutat de Girona molts núvols, però en principi de precipitacions no n'esperem. A les comarques de Girona, sobretot la zona de l'Empordà, del Gironès, de la Selva, aquí és on és menys probable que arribi a ploure. Per tant, doncs, moltes cavalcades arreu de Catalunya, evidentment passades per aigua, però ja diem que a la ciutat de Girona, en principi, ara per ara, és on menys plourà.
Gràcies, Jordi. Alerta també perquè Protecció Civil ha activat l'alerta per vent. Aquesta nit s'esperen fortes ràfegues al Pirineu, al Prepirineu i a la meitat sud del país, on poden haver-hi cops de fins a 90 km per hora. Per això demanen extremar la precaució quan es facin activitats a l'aire lliure, com per exemple aquestes cavalcades. En tot cas, amb pluja, amb vent o sense, els Reis no descansaran durant tota la nit per satisfer les demandes dels més petits, majoritàriament joguines. Però tot i que són mags, no sempre ho tenen fàcil per trobar regals per a tots els infants. A l'estat hi ha més de 60.000 menors de 0 a 6 anys amb diversitat funcional, però per exemple només 2 de cada 10 joguines que hi ha al mercat estan adaptades per a infants amb dificultats de mobilitat. Ens en donen més detalls en Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda, ho reconeixo. reconeixen, de fet, els mateixos fabricants de joguines. Un estudi de la patronal del joguet diu que un terç de les famílies que tenen fills amb diversitat funcional els costa trobar joguines adaptades. Així ho explica Sol Solís, mestra d'Educació Especial, especialista en pedagogia terapèutica i directora de la Fàbrica de Palabres.
Están en catálogos aislados, que encima cuestan hasta 10 veces más.
Solís remarca la importància del joc per a qualsevol infant.
A través del juego aprenden, a través del juego afinan sus movimientos motrices, a través del juego aprenden a interactuar, aprenden las diferentes texturas, colores, sabores, olores. Para cualquier niño, juegos son experiencias. Y esas experiencias son lo que forjan nuestro conocimiento sobre el mundo, lo que sabemos del mundo y cómo interactuamos.
Una situació compartida per tots els infants, també pels que tenen diversitat funcional. Així ho veu l'Anna Maria Gòdia, mare de l'Aran.
Passes una bona estona i comparteixes. Nosaltres sí que li notem que quan juguem amb ell, ell està més content i està més atent i busca per a veure si passen coses al seu voltant.
L'Aran pateix una malaltia minoritària que l'afecta a nivell motriu i intel·lectual. No parla, té problemes de vista i no camina. L'Aran té 9 anys i aquesta nit donarà la carta als Reis i demà espera trobar els regals que ha demanat. Però, com explica l'Anna Maria, els Reis ho tenen força complicat a l'hora de trobar joguines adaptades per ell.
A les botigues, per ell, no les trobem. Sí que les venen per internet i sí que és cert que el preu és més car.
A més, amb el Sion Gaspar i en Baltasar, com deia, s'han de rascar la butxaca, ho confirma la mestra d'Educació Especial, Sol Solís.
Cuestan hasta 10 veces más. Es muy caro regalar un juguete adaptado. Una media de 100 euros. O sea, la diferencia es enorme. La diferencia cuesta entre tener un regalo o tener tres.
I és que, com explica l'Anna Maria, aquestes joguines han de complir unes condicions determinades.
La joguina ha d'estar molt ben pensada per les seves necessitats. Han de ser, diguéssim, com molt sensorials, a ser possible. A ell li va molt bé, per exemple, la causa-efecte. O sigui, que ell, amb un sol petit moviment, passi alguna cosa, no? I, en el seu cas, el que li va molt bé és poder apretar un pulsador.
Hi ha joguines que ja estan preparades per incorporar aquest pulsador, però moltes s'han d'adaptar expressament, cosa que suposa un sobrecost al preu. Sol Solís, que també és especialista en sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació, reclama als fabricants que ho tinguin en compte des del principi.
Cuando se diseña desde un inicio, no se piensa en las minorías, ¿no? No se piensa en un niño ciego, no se piensa en un niño con una tetraparesia. Creo que dentro de esos grandísimos equipos y de esas grandísimas industrias debería haber personal que ya desde la base diera respuesta a estos desafíos.
Mentre no arriba aquest canvi, Solís impulsa el projecte La Fàbrica de Juguetes amb el suport de la Fundació Orange. Experts voluntaris modifiquen tota mena de joguines perquè els infants amb diversitat funcional les puguin fer servir. Ella mateixa en dona els detalls.
Lo que hace este proyecto es estudiar cómo se interactúa con este juguete y estudiar la forma en adaptar la interacción entre el niño o la niña y el juguete. Esas formas pueden ser variadas. Gobernar el juguete con tan solo una mirada.
Accepten qualsevol joguina perquè volen que els infants tinguin llibertat de triar aquelles que més els hi agraden. Els Reis Mags els hi poden fer arribar les joguines de franc i ells les tornen ajustades a les necessitats de cada infant.
Estel migdia.
Gràcies, Paula. Il·lusió del dia d'avui contrasta amb el drama migratori que no cessa a les costes de les Illes Canàries. Durant l'any passat hi van arribar uns 40.000 migrants, una onada rècord que feia més d'una dècada que no es veia. El drama, però, no només es viu a les costes, sinó que al mar moltes d'aquestes embarcacions naufraguen.
Davant d'aquesta crisi migratòria, el fundador de l'ONG Open Arms, Òscar Camps, ha denunciat als micròfons de Ràdio Estel la inacció dels estats en aigües internacionals. D'altra banda, sobre la batalla judicial que manté Open Arms amb el govern italià, Camps confia que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acabi els jutjats, tal com va succeir amb Matteo Salvini.
I és una guerra de desgast en els que estem sotmesos, però, evidentment, el mateix va fer Salvini i ara està en una banqueta jutjat i pinta que doncs, la senyora Meloni, doncs, evidentment, acabarà al mateix lloc.
A més, Òscar Camps ha recordat que la sol·licitud d'asil a la Unió Europea requereix haver de ser presencialment al continent i demana establir mecanismes perquè totes les persones que tenen dret a asil no hagin de jugar-se la vida al mar per obtenir-lo.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim informació esportiva, Pol, parlant del Barça, que ha començat aquest 2024 amb una altra remuntada in extremis.
Sí, un penal al temps de descompte sobre Gundogan va donar els 3 punts a un Barça que va haver de remuntar. S'avançava a les Palmes amb un gol de l'ex blaugrana a Munir al minut 11 de la primera meitat. Sandro va estavellar fins a 2 pilotes al pal, però un mal refús de la defensa canària ja a la segona meitat va servir en safata el gol a Ferran Torres. Un penal molt protestat per les Palmes va donar la primera victòria de l'any per a Xavi, victòria merescuda.
El segon temps hem estat molt bé atacant espais, paciència, amb ritme. Bé, crec que la victòria és merescuda. No esperàvem tenir tant domini. Normalment les Palmes té més domini, hem estat molt bé a la pressió alta, ells han tirat moltes pilotes fora, hem recuperat pilotes, hem estat bé, amb una intensitat crec que molt bona.
No ho veia igual el jugador de les Palmes, Kirian Rodríguez.
No voy a decir lo que pienso ni tampoco lo que nos responde. Creo que esperemos que salgan a partir de ahora todos los audios, todos los tratos, salga todo, porque no es normal.
I qui ja va jugar ahir va ser Vitor Roque.
Sí, el flamant nou fitxatge del Barça va disputar els seus primers minuts com a blaugrana i aquest matí ha estat presentat a la Ciutat Esportiva. Ha dit que ha dormit 4 hores, però que compleix un somni.
Muy contento también. Entonces, creo que es un sueño hecho realidad que tenía desde niño.
El president del Barça no ha pogut assistir a la presentació. En el seu lloc ja ha estat el vicepresident primer, Rafa Juste, que ha lluat les qualitats del brasiler.
Jo fa pocs dies hi he estat ja amb ells, compartint alguns minuts d'entrenament, i us puc ben assegurar que en Vitor Roque té el que falta molt en aquest món, que és un somriure, una actitud positiva i sobretot un noi de família.
La notícia negativa del partit d'ahir és la lesió de Cancelo.
Sí, el club ha anunciat fa uns minuts que pateix una distensió del lligament col·lateral esquerre sense concretar el temps de baixa. Es tracta d'una lesió lleu, però es perdrà segur el maig de diumenge contra el Barbastro i quasi segur la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Cancelo es va lesionar en una acció fortuïta quan només s'havien disputat 3 minuts de partit.
El partit del Barça va tancar la primera volta de la temporada. També van jugar-se altres dos enfrontaments.
Sí, en aquest cas l'Osasuna, que va superar a casa a l'Almeria amb un solitari gol de Budimir, mentre que l'Atlètic Club de Bilbao va saltar la quarta posició de la classificació, guanyant per 0-2 al Sevilla. La situació dels andalusos és crítica, és 16, un punt per sobre del descens.
Per tant, havent acabat aquesta 19a jornada, la Lliga ha donat avui a conèixer els horaris de la 22a jornada de Lliga.
Sí, el co-líder, el Girona, jugarà a Balaïdos contra el Celta diumenge 28 de gener a les 2 del migdia. El Barça ho farà un dia abans, dissabte 27, contra el Villarreal a 6:45 de la tarda. El líder, empatat amb el Girona, el Real Madrid, tancarà la jornada al Camp de les Palmes diumenge a 6:45.
Parlem de bàsquet. El Barça s'enfronta avui al Baskonia en 19a jornada d'Eurolliga amb l'objectiu de donar continuïtat el bon joc desplegat durant el partit contra el Madrid.
Sí, és que fins i tot l'entrenador del Madrid, Jesús Mateo, ha aplaudit el plantejament de Roger Grimau.
Me parece que ellos anticiparon muy bien, hicieron un grandísimo trabajo de cambios, un grandísimo trabajo de anticipación y eso nos sacó bastante del partido. Creo que fue un buen planteamiento del entrenador contrario y nos sacó mucho del juego.
Després de trencar la mala ratxa contra el màxim rival, el Barça vol tornar a guanyar. El seu rival avui, el Baskonia, també experimenta una etapa d'irregularitat amb un balanç de 2 derrotes i 3 victòries en els últims partits.
També en bàsquet, Ricky Rubio no continuarà els Cleveland Cavaliers de l'NBA. El base del Masnou ha arribat a un acord per rescindir el seu contracte.
Sí, el català publicava una carta després que saltés la notícia i parlava del dur moment que travessa des que el passat estiu hagués d'abandonar la concentració de la selecció espanyola de bàsquet per tractar els seus problemes de salut mental. A més, agraït el suport i l'amor, diu, que ha rebut en aquests moments tan durs de la seva vida. Sí, si decideix seguir amb la seva carrera esportiva, ho farà el bàsquet europeu. El Barça és una opció, ja que el club blaugrana té dret de tanteig preferent sobre el jugador.
Canviem d'esport, anem cap al tennis. Rafa Nadal juga ara mateix al passi a les semifinals de l'ATP de Brisbane. Això és Austràlia.
Sí, el manacorí juga contra el local Jordan Thompson, que li està plantant molta cara. Nadal ha guanyat el primer set per 7-5, però ha perdut el segon al tiebreak 6-7. En joc ara mateix el tercer set de moment per Thompson per 1-2. D'aconseguir endur-se aquest tercer definitiu set, el tenista de Sesilles jugaria contra el segon cap de sèrie del torneig, el búlgar Dimitrov.
Ja acabarem al desert. El motor avui ha començat el Rally Dakar.
Sí, amb una etapa preliminar que, si bé no compta per la classificació general, ja ens ha donat algunes pistes sobre l'edició d'enguany. En cotxes, els favorits han guardat les seves cartes i han preferit esperar-se a demà per desplegar tot el seu potencial. Victòria per Ekström. Els suecs han dut la victòria amb el seu Audi. En motos, el valencià Tocha Skareina ha estat el més ràpid. Joan Barreda, el de Torredembarra, ha patit una caiguda, però ha finalitzat el recorregut a 1 minut i mig del líder.
Estel migdia.
Informació cultural per acabar el programa encapçalada per la música. Ja tenim data de publicació del nou disc de la catalana Muixca. Estic seguint la meta, avui brilla com Jay-Z, i ara el Serà el proper 18 de gener. Una de les màximes exponents de l'actual escena urbana en català ha anunciat que el disc portarà el nom de Sexy Sensible.
Entre les cançons que formaran part del nou treball de la cantant del Maresme hi ha Entre el fum, cançó que escoltem i que va publicar a finals d'octubre.
I per acabar, pareu l'orella si sou fans d'Oasis, perquè tenim nova cançó de Liam Gallagher. Simpàtic cantant de la banda de Manchester ha estrenat avui divendres aquesta cançó, titulada Just Another Rainbow. Doncs amb aquesta cançó acabem. Nosaltres tornarem, ja ho saben, dilluns al punt de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Que vagi molt bé el dia de Reis. A veure si evitem entre tots el carbó. Que vagi bé, bon cap de setmana.